retiressin. Però, si no hi ha més remei, trobo que sí, que el referèndum és la única sortida.
I l'hem de votar tots o només al Pirineu? Barcelona ha de decidir si al Pirineu hi ha uns Jocs Olímpics d'hivern?
Clar, aquí jo no t'ho sabria dir. Clar, jo sóc partidària. En aquests moments s'estan començant ja a parlar de pressupostos. Un pressupost per un referèndum va entre 500.000 i 1 milió d'euros, per això que jo m'estimaria més...
Els pressupostos en preveuen 800.000, més o menys.
800.000, doncs mira. I estan preveient que ho facin a 6 comarques que són les que afecten el Pirineu. Jo personalment m'estimaria que també les Terres de l'Ebre votessin, si és que són els seus diners, no?, els que han d'anar a parar en el Pirineu. Jo sóc partidària de que votés tothom. Entenc que, com que no estic ficada en el món de la política, no em dec de saber...
Això no deslegitima qualsevol opinió, la teva o la de ningú. Vull dir que...
Prefereixo que hi hagi un referèndum abans de que no es faci. A més, saps que hi ha altres països, Innsbruck a Àustria, hi ha una altra ciutat a Suïssa, a Hamburg, a Calgary, diferents ciutats, amb molta més capacitat econòmica que nosaltres, amb molta més disponibilitat de neu, i totes elles han acabat refusant la candidatura dels Jocs Olímpics a través d'un referèndum.
Araceli Segarra, un plaer escoltar-te.
Moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns i bona muntanya.
I ens veiem per aquí.
Que vagi molt bé. Una abraçada ben forta cap al Pirineu.
Gràcies.
És un bon debat, eh? És un bon debat i avui se'n parlarà. L'Araceli Segarra és una alpinista reconeguda internacionalment, per no parlar, evidentment, del ressò que té el Kilian Jornet, sense anar més lluny, que aquest matí aixecarà la veu en contra d'aquests Jocs Olímpics d'hivern. Va a veure, a l'Eva no li he vist la cara, perquè la tinc a Tarragona, el Barbeta i l'Enric sí. Veure, va... Obre foc. Va, Eva, aviam.
Obro jo?
Vinga.
Bé, primer partim d'una situació al Pirineu, si parlem d'estacions d'esquí. Només hi ha una sola estació d'esquí en mans privades, que és Becaire, veritat? Totes les estan en mans públiques i això és així per la manca de rendibilitat de...
Però crec que Masella i Port del Comte també.
Sí, de les grans estacions, gairebé totes, sí, Port del Comte.
La resta sí que són totes de...
Són totes públiques.
Sí, correcte.
S'han hagut d'anar rescatant... Per què? I el govern ho ha fet bàsicament perquè el Pirineu, des de fa molts anys, lamentablement, és un monocultiu turístic lligat no només als esports d'hivern, sinó també al que això dona com al sector immobiliari associat. És un model que és molt difícil de canviar i que ara, si li vol posar damunt, en lloc de fer apostar per una diversificació econòmica, que és el que demanarien i és el que demana bona part d'aquesta gent del territori i de la plataforma Stop Jocs Olímpics, el que es posa és sobre la taula un esdeveniment que vol aprofundir més encara en aquesta dependència. No? Això està molt bé com a model, però és que de la nit al dia no es canvia els desequilibris greus que pateix el Pirineu respecte a la ciutat, i això no és només una qüestió que afecti el Pirineu, afecta tot el territori fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara bé, què poden oferir com a contrapartides uns Jocs Olímpics? Jo crec que és una qüestió de debat, però també hi ha una assignatura pendent molt important, que són les connexions viàries i ferroviàries que té el Pirineu, i que això permetria aquesta diversificació econòmica del Pirineu, que no depengués d'esdeveniments flash com ara aquests, no?, dels Jocs Olímpics d'hivern. Pot ser una oportunitat? Sí, però no pot ser a canvi de us mengeu, que us ho deia la Garcia Sagarra, no? Us mengeu els Jocs Olímpics, no hi ha inversió. Cal dir que bona part d'aquestes inversions estan en mans de l'Estat, que això és una candidatura que també és convertida en Aragó i que vehicula el COE, el Comitè Olímpico Espanyol, i respecte a la consulta, que és el que ha promès el govern de la Generalitat, fer una consulta en el territori, a Pere Aragonès s'hi va comprometre. Home, jo crec que és una consulta que ha de ser bàsicament de la gent del Pirineu. Un exemple, quan es va crear la comarca del Moianès, la 42a comarca de Catalunya, evidentment es va fer una consulta a la gent del Moianès. No té gaire sentit que la gent del Montsià, de la Conca de Barberà, de l'Empordà, opini. Bueno, totes les consultes, bueno, és diferent. Bàsicament, la major part dels afectats...
El Moianès vulguin ser comarca és una cosa... que afecten ells, el que es faci les Jocs Olímpics del Pirineu, com deia l'Araceli, fins i tot van els calés de la gent del Delta de l'Ebre.
Bueno, i els calés de, per vestir una nova comarca també surten de l'estil de butxaca de la meva, Jordi.
No té res a veure.
Ho dic com a exemple de consulta local. De consultes locals se'n fan, perquè no és un referèndum, és una consulta a nivell legal, però jo crec que ha de ser la pròpia gent del Pirineu que la faci. Bàsicament, hem d'anar a una diversificació econòmica si volem que el Pirineu tingui viabilitat, perquè com deia la Celi i comentaves tu, Pol, per molt que convertim les estacions d'esquí en parcs d'aventura multiòsic que ja s'està fent durant tot l'any, aquesta no és la solució, ni pot ser l'única solució. Hi ha la ramaderia i l'agricultura pirinenques, que a més són sostenibles, la ramaderia és extensiva i ajuda a mantenir el territori, també s'haurien de potenciar. O sigui, no posem tots els ous a la mateixa cistella.
A veure, va, el Jordi ha dit alguna coseta, l'Enric no l'ha escoltat encara.
Va. A veure, jo, diverses coses. La primera, jo fer una cosa en contra de la gent que és la primera afectada, a mi, d'entrada, no m'agrada. Per tant, és important que la gent tingui una opinió, la gent que finalment en gaudirà o en patirà. Primera qüestió. Segona qüestió. Si això s'ha de dir Barcelona-Pirineus, Barcelona també ha de tenir opinió. I si això al final decidim tots que és una qüestió de país Catalunya, és a dir, una qüestió de que hi hagi una millora per tot el territori, per tant, la consulta ha de ser en tot el territori. Tercera qüestió. És veritat que no pot ser que el país avanci a batzegades, a grans esdeveniments. És veritat. Però la història, malauradament, et diu que si no tens una fita, un gran esdeveniment, el país no avança. És la nostra, vida, la vida d'aquest país.
La nostra desgràcia.
La nostra desgràcia. Barcelona va fer uns Jocs Olímpics i gràcies a això tenim unes rondes, tenim una apertura al mar, tenim tota una sèrie d'infraestructures, es va projectar l'arribada del tren d'alta velocitat, es va ampliar el port i l'aeroport, etcètera, etcètera. Bueno, allò sense Jocs Olímpics, segurament a dia d'avui encara estaríem parlant de si acaba el tramo de la ronda de dalt, no sé què, perquè encara estem pendent d'obres, per exemple, del Pota Sud. Per tant, tenim aquesta desgràcia i si volem realment avançar en termes ja no només de comunicacions viàries i ferroviàries, sinó amb una altra qüestió que tu mateix, Pol, acabes de dir. És a dir, parles amb l'Araceli perquè has quedat que era el punt, l'hora en què tenia cobertura i tal. Si volem que la gent també vulgui viure i treballar en la resta del territori, no només parlo del Pirineu, sinó aquí també has de crear tota una sèrie de condicions perquè això es produeixi. Perquè, si no, ningú anirà a treballar ni al Pirineu ni enlloc. Per tant, tot això necessita també d'una atenció i d'un impuls. I si aquest impuls, per la via natural, no siguem naïfs, és a dir, el govern, tu li fes una pregunta i jo te la contestaré. No, no està en la jugada de fer aquestes millores així, diguéssim, sense...
El govern espanyol, vols dir?
Ni el govern espanyol ni el d'aquí.
Home, jo crec que el d'aquí, la Rodalies, potser sí que ho faria. I la Rodalies vol dir la R3, que és la que arriba a la Molina i al Pirineu i a la Tour de Querol. Jo, si a mi em diuen que a canvi dels Jocs Olímpics d'hivern arreglen aquesta via, que no l'arreglaran, oli amb un llum.
Vols dir que l'arreglarien fins i tot si hi hagués Jocs Olímpics d'hivern?
No, perquè hi ha molt problema per passar de Parets
jo crec
a Granollers.
Si, jo crec que si pugem, a Ribes de Freser i de Planoles a la Molina i demanem si confien...
I a partir de la Garriga ja és molt complicat arribar fins a París. Però bueno, escolta una cosa, jo crec que aquests Olímpics no es faran. Estem parlant d'una candidatura. Una candidatura d'aquesta mena, si no hi ha un consens social molt clar, ja ho té molt complicat per prosperar. Després hi ha una altra qüestió. Jo no sé, però crec que... No estic segur que hi hagi prou Ateneu, francament, per fer uns Jocs Olímpics. Ara, dit això, a mi quan diuen no, és que hem de canviar el sistema econòmic, hem d'estar... Estem sempre dient, anant a plantejar demà qüestions màximes, no?, que mentrestant ens quedem sense fotre res, no? Deia l'Araceli, teixit empresarial. Bueno, tu planteja que al Pirineu posem indústria, aviam què passa, o posem parcs eòlics, aviam què passa, no? Aviam què diuen tots aquests que rondinen, no? Ramaderia, ha dit. No hem d'acabar amb les vaques? No s'ha d'acabar amb les vaques, des del punt de vista ecològic?
No només hi ha vaques, eh?
En què quedem? No només hi ha vaques, però les vaques són importants, eh?
No només hi ha vaques, hi ha molts altres sectors.
Per tant, jo crec que això no va enlloc, no sortirà, probablement és un error, i el que jo no estic disposat és que d'això es faci un referèndum. No. Els governants estan allà per guanyar-se el sou, i que prenguin decisions i que es cremin. Eh? No es pot dir, no, tu no pots, igual, no sé, jo recordo, per exemple, a Palamós, fem un referèndum, aviam si es pot urbanitzar o no la platja del Castell. Home, això no va a referèndum, això és una decisió que ha d'assumir la responsabilitat del governant. Ara diuen que per tot aquest tema de les infraestructures de parcs eòlics i que es consultarà el territori, però que després se li farà cas o no. No, home, les decisions de governança les han de prendre els governants i s'han de mullar, que per això estan. I si no estan disposats a decidir, doncs que deixin pas amb uns altres, no? Jo crec que les inversions, estic d'acord amb l'Enric, aquí només hi ha inversions si hi ha algun pretext, i per tant jo en aquest cas jo no estaria en contra, però dubto molt que tot això vagi endavant, perquè a més també diria una cosa. És veritat que ho porta el COE, que hi ha la GUP al mig, però tot temps cap aquí, tot el que siguin inversions a Catalunya, a Madrid s'espanten perquè tenen por que sigui un... No sé, pensen que farem una rasa i marxarem.
A veure, Eva.
No, és que, perdó, però a vegades és una mica difícil des de la distància.
Sí,
només,
no pateixi.
No volia interrompre gaire, però només dir que això que estàs comentant, mira, l'èxit, un dels grans èxits dels Jocs Olímpics de Barcelona i de Tenerife van ser la implicació i l'entusiasme de la gent del territori. De fet, van crear el model dels voluntaris olímpics, us en recordeu, eh? Va ser una de les grans aportacions a l'olimpisme. Què vull dir amb això? Vull dir que fer uns Jocs Olímpics contra una part substancial del territori iniciant de ser no només és un error, si això acaba tirant endavant, sinó que a més jo trobo que no és just. No pots legislar, ni crec que el govern ho estigui fent, perquè de fet ha plantejat una consulta, d'esquena a la gent del territori. Alternatives econòmiques, bé, no fa tants anys hi havia grans indústries, encara hi són subsidiàriament, com per exemple les elèctriques, i no només en el territori, en el Pirineu, el que passa que el model econòmic s'ha canviat i s'ha passat cap a l'immobiliari vinculat al turisme. Precisament per qüestions de canvi climàtic, i aquí no hi tenen res a veure les pobres quatre vaques que sobreviuen en el Pirineu, que justament ajuden a mantenir els prats nets i a tenir carn de bona qualitat i a fixar població en el territori. Això és el que fa la ramaderia d'alta muntanya cada cop més escassa, i aquí sí que s'han d'invertir recursos. Precisament contra el canvi climàtic, el que no és sostenible és tenir pobles fantasma tancats a segones residències perquè algú hi vagi tres setmanes l'any. Això no és sostenible de cap de les maneres.
El problema,
i aquest és el model que hi ha actualment en algunes comarques menys.
Sí, però segurament un dels problemes, Eva, és que, per exemple, una altra de les coses que vam descobrir amb la pandèmia és aquesta dependència, no?, que en tenim de la neu com a base de tot un sistema econòmic, que recordaràs que fins i tot en moments molt complicats de la pandèmia no podíem sortir del municipi per determinades coses, o de la comarca, però podíem anar a esquiar.
Sí.
I, entre altres qüestions, perquè el 65% del PIB del Pirineu depèn del negoci que es mou al voltant de l'esquí. Jo no entro si les pistes tenen més o menys neu, però a l'entorn d'aquestes pistes era el motiu bàsic pel qual el govern
el turisme
ha acabat intervenint en totes les estacions d'esquí, les intenta mantenir obertes, no per l'esquí en ell mateix, sinó per aquest model de negoci que al final segurament és el que hem de qüestionar, no? És a dir, com fer que una economia que depèn al 65% d'aquest negoci de l'esquí, a l'entorn de l'esquí, comenci a diversificar, i segurament aquesta
però
és la clau.
Però el pensament màgic tampoc, és a dir...
No, màgic no, jo dic una realitat numèrica.
Podem qüestionar un model econòmic si en tenim un altre.
Ara.
Però si no en tenim un altre...
No, és que hi ha en altres moments, i de fet hi ha comarques, és molt desigual.
Sí, però això no es fa, amb un passe màgic, Això no es fa...
No, amb un passe màgic no, evidentment, però aquest model turístic depenent de l'immobiliari tampoc s'ha construït en 5 anys. És a dir, hi ha maneres de revertir el model econòmic, i maneres molt més sostenibles, i que crec que, per exemple, des de la Conselleria d'Acció Climàtica, quan tu parlaves abans d'energies renovables, s'està intentant repartir joc. El que no podem tenir és que una part del país sigui parc temàtic de ningú. De ningú. Aquest model no és sostenible ni tampoc és just per la gent que encara viu en el territori, que estan intentant tirar endavant.
Jo no sé si la gent del territori està en contra, eh? No ho sé, no...
Hi ha gent
no.
que està en contra Enric i Serra, està a favor, segurament.
No ho sabem millor que jo.
Jo tinc els coneixements semblants als teus, però jo conec molta gent de per allà que en viu i que sí. És que jo crec que la clau de la història és que si li dius demà, escolta, tu el que estàs fent és un monocultiu i estàs fent el xiquipar de Catalunya. Per tant, tanca. I ja veuràs el que et dirà. Llavors ja et dirà, ja veuràs el que et dirà. Llavors de què menjo jo i la meva família. Per tant, tancaré en el moment que tingui una opció d'una altra cosa que sigui igualment enriquidora en el sentit d'estabilitat econòmica de les famílies i que, a més, ens agradi més. Però tancar per anar-te'n sota el pont, això ja et dic jo ara, que no passarà.
No, és que això no s'estan plantejant en cap moment, però...
No, però aquests discursos estan van per aquí,
no,
eh?
No, el que està portant la política que s'ha fet en aquest país en els últims 40 anys és la desertificació i el buidatge i el despoblament. És a dir, que aquest model tan fantàstic que tu dius, que, per cert, hi ha molts d'aquests restaurants i hotels que els porten famílies que també tenen vaques, i també tenen prats, i també tenen conreus, o sigui, fan un mix de l'economia, la desertifiquen perquè no en tenen ni tan sols prou, ni volen segurament amb el turisme. És a dir, on ens ha portat aquest model és haver de tancar pobles sencers com si fossin urbanitzacions. Per tant, tan bo no deu ser, dic jo.
Tot sí, però és que, és que no hi ha, ara dia d'avui, no tenen una alternativa. És aquí on hem de crear-la abans de tancar-la.
Això mateix no s'ha de tancar res. S'han de crear noves oportunitats.
Mira,
per
un debat que hem obert a partir d'aquesta conversa amb l'Araceli Sagarra, és una de les persones del territori que no voldrien que s'hi fessin uns Jocs Olímpics d'hivern. Hi ha aquesta plataforma, Stop Jocs Olímpics d'hivern, que avui ara el Barbeta m'aixeca la mà i ja m'anava a la publicitat. A veure, digue'm.
Que jo ho sento, però crec que abusem una mica de això no, això tampoc, l'Ermitaix tampoc, l'aeroport tampoc, que és una visió, és una concepció, diguem-ne, de contrària al creixement econòmic, que jo ho puc entendre des d'un punt de vista intel·lectual, però des d'un punt de vista de la realitat és més falso que un d'una sevillano.
Doncs anava a dir...
Anem aixecant mans, aquí, perquè aquest tema cau molt, aquest tema del Barbeta...
Va, jo me'l guardo la setmana vinent, no? La setmana vinent us el torno a posar damunt de la taula, val? Però, a més, d'aquí a la setmana vinent, deia que avui n'hem parlat amb ells, perquè avui fan una roda de premsa a la ciutat de Barcelona per explicar el seu posicionament. És veritat que els darrers dies va haver-hi unes jornades a la Seu d'Urgell que es fan econòmiques, que tenen una llarga tradició, i aquest any els qui estan a favor allà ja en van parlar i en van parlar molt, evidentment, i aquí al programa tindrem temps aquests dies també d'escoltar veus favorables a que sí que celebrin aquests Jocs Olímpics d'hivern. No, ja està, fins aquí hem arribat, Barbeta.
Ja
no
m'aixequis
més la mà, que són les 10.
Bla, bla, bla.
Eva Pomar, és Jordi Barbeta, Enric Sierra, un plaer, com cada dimecres. Adéu. Gràcies per haver-hi estat. Una pausa breu per la publicitat i seguim en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protet Junior, de Laboratorios Marnis. Contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Les encanta su sabor a frutas del bosque. Pide ahora el pack especial 2x1 con Protet Junior y de regalo Omega 3+6 Junior. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta setmana és la setmana de l'antropologia i l'Associació Catalana d'Antropòlegs ha engegat una campanya que té per objectiu visibilitzar-se, promoure aquesta professió i fer-ho especialment en diversos àmbits laborals per buscar una transversalitat, evidentment, a la feina que fan. Dins d'aquesta campanya, justament demà, que és dijous, s'ha organitzat un debat a Barcelona que servirà per parlar sobre les inquietuds i els problemes que es troben els antropòlegs quan accedeixen o intenten accedir al món laboral. Avui en volem parlar amb el Guille Soler, que és un dels ponents de la taula rodona que es farà a la ciutat de Barcelona. Guillem Soler, bon dia, com anem?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Escolta'm,
objectiu
primer d'aquesta trobada, visibilitzar el sector i reivindicar-se com un sector útil des d'un punt de vista professional.
Sí, correcte, és el que tu dius. És a dir, l'antropologia... De fet, la campanya, nosaltres li hem posat el nom, és on és l'antropologia, no? Perquè és, avui en dia el nostre país, malgrat tot, és una disciplina bastant invisible. La majoria de gent, fins i tot la majoria de professionals, la majoria de graduats o llicenciats en antropologia, sovint acaben fent feines que no tenen a veure amb l'antropologia o que tenen a veure, doncs, potser amb altres estudis que han fet o simplement amb altres habilitats que tenen. I ens preocupa a nosaltres com a Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia justament això, que no s'ha sigut capaç de diguem-ne, de generar i de divulgar un perfil professional de la disciplina, que és una mica el que nosaltres també pretenem amb aquesta campanya, des de la modèstia, perquè som una entitat modesta i tenim les capacitats que tenim, però que pensem que sí que ja és hora de començar a difondre quin és aquest perfil professional, quines són les habilitats que té, quins són els camps de diguem-ne, on pot ser aplicat, que de fet són múltiples, és a dir, són...
Clar, és el que anava a dir, no? I segurament ara hi haurà moltes persones que diguin, però si estem pensant en un món en què només estem parlant de digitalitzar-nos, no?, i de la transformació digital i de tota aquesta revolució, i aquí quin paper hi pot tenir un antropòleg, no?, o com podem encaixar l'antropologia en el mercat laboral actual?
Doncs mira, justament una de les últimes tendències dins de l'antropologia, quan parlem d'antropologia, nosaltres estem parlant d'antropologia social i cultural, que és l'antropologia que hi ha una mica en aquest país. En altres països, quan es parla d'antropologia, es pensa en altres coses, però aquí estem parlant d'això. Doncs, en tot cas, una de les últimes tendències que hi ha és justament la tecnoantropologia, que és l'aplicació de l'antropologia a totes aquestes noves dimensions humanes, no?, que d'alguna manera també necessiten tenir en compte els coneixements o les aportacions, la recerca que pot fer l'antropologia, recerca aplicada, doncs de saber quins efectes, per exemple, pot tenir totes aquestes noves tecnologies.
Clar, perquè ara, fins ara, l'antropologia en quins àmbits acabàveu circumscrits a l'hora de donar-li una sortida professional a casa nostra?
La majoria d'antropòlegs i antropòlogues que treballen, diguem-ne, dins de lo que seria o amb feines relacionades més relacionades amb la disciplina, sobretot està treballant en l'àmbit del treball social, de l'educació social, en temes bàsicament d'intervenció social i també en temes de gestió cultural, no? Aquestes són les dues les dues, potser els dos camps que estan absorbint més graduats i més llicenciats. El problema que hi ha hagut és que històricament aquí els estudis d'antropologia s'han encarat de forma pràcticament exclusiva cap a continuar dins la vida acadèmica, no? I, evidentment, és evident que l'acadèmia no pot absorbir tots els antropòlegs i antropòlogues, i, d'altra banda, encara que pugui ser així, nosaltres entenem que l'antropologia acadèmica és una dimensió fonamental i està molt bé, però que l'antropologia professional, l'antropologia aplicada, la que es fa des de fora de l'acadèmia i que es fa amb altres criteris, doncs és absolutament vàlida i, de fet, és molt important que funcioni al màxim, no?
No, anava a dir que segurament aquest és el repte, no? I un dels objectius d'aquesta jornada que organitzeu, d'intentar fer aquest salt, no? I està molt bé el món de l'acadèmia, però també el món professional en pot treure profit de les aportacions que es facin des de l'antropologia.
Sí, hi ha una cosa més que segurament, és a dir, encara, jo crec que en aquest país encara hi ha uns certs malentesos sobre què és l'antropologia, no? Jo crec que encara molta gent s'imagina l'antropòleg com un senyor amb un salacot que va investigant coses estranyes, no? I coses antigues, no? Fins i tot, jo crec que encara es pensa molt que l'antropologia està vinculada a l'estudi del passat. No, està vinculada a l'estudi del present. I fins i tot, en la mesura que és possible dins les ciències socials, en la perspectiva del futur. Però bàsicament és estudi del present, i és estudi, no és només estudi de les cultures marginals, per dir-ho així, tot i que és veritat que l'antropologia té aquesta vocació i, a més, té les eines per fer-ho, més que altres disciplines, però l'antropologia es pot aplicar a qualsevol àmbit de coneixement i a qualsevol, diguem-ne, activitat humana o qualsevol àmbit d'interès mainstream, no? És a dir, l'antropologia ja fa molt de temps que no és només estudiar, doncs, els col·lectius marginals o les societats primitives, que se'n deia abans, no? Sinó que hi ha una antropologia urbana, hi ha una antropologia del present, hi ha una antropologia, doncs, del pop, per dir-ho d'alguna manera, que és el que nosaltres també reivindiquem.
Doncs justament per donar-se a conèixer i per explicar tot això i per aixecar la mà i per dir nosaltres també volem estar en aquest món laboral, s'ha posat en marxa aquesta campanya per sensibilitzar i donar a conèixer les competències professionals dels antropòlegs a Catalunya. On és l'antropologia? Si en voleu tenir més informació, antropologia.cat. Guillermo Soler, un plaer, que vagi molt bé. Molta sort.
Vinga, gràcies.
Molt bon dia. Falten 3 minuts per arribar al punt de 11:15. Mercè Raga, bon dia.
Què tal, Pol?
Com anem, Olga Vallejo?
Molt bon dia.
Vinga, va, amb què continuem el programa d'avui a Ràdio Estel?
Continuarem amb pluja, Pol, ha començat a ploure, eh, ja.
Ha començat a ploure. Mira, jo anava mirant per la finestra i pensava, he anunciat aquest matí l'hecatombe i no acabava d'arribar, però com que el Miralles m'ha dit segur que sí, que plourà, i la veritat és que a primera hora al matí plovia, i ara ja m'ha semblat veure passar un paraigües, també t'ho diré. Per tant, plou.
Plou.
Plou. Plou. Ah, ja. Plou i plourà.
Parlarem, plou, mira, i plourà. Però tu, jo sé que el que vols saber és què passarà avui al magazín del matí a Radio Estel.
Home, no en tinc cap dubte.
Doncs mira, l'Eric Domingo, després del rècord aconseguit diumenge passat a la Marató de Barcelona, ell és atleta, recordem que va córrer portant a la seva mare en cadira de rodes i va aconseguir batre tot un rècord.
Em sembla increïble.
I a la secció de comunicació dels dimecres parlarem de la comunicació de crisi, de com gestionar-la, i ho farem amb en Dani Martín, professor de comunicació de crisi de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
I el tema versionat, com sempre avui, és dels Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor.
Tenim dues versions. D'aquest indie anem a una adaptació underground del duet Patrick and Eugene.
D'acord, Pol.
A veure.
Ara ve la guanyadora.
L'alternativa
guanyadora.
És fàcil millorar-ho.
És el punk funk soul que necessites, t'ho veig a la cara.
A veure.
És de Baby Charles.
Doncs sí, és la guanyadora. Sí,
és la bona, aquesta sí.
He de reconèixer que és la bona. Vinga, va, que tingueu bon programa. El que queda de matí, per part meva, fins demà a les 8. Que vagi molt bé.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passa de 2:15. Què tal, com esteu? Salutacions, novament, de qui us parla, Mercè Raga. Avui és dimecres, 10 de novembre. És el Dia Mundial de Windows, per si no ho sabíeu. Programa 42 del matí a Ràdio Estel, tot preparat, com sempre, per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15. A la producció, en David García i en Galric Pelegrí, i a les vies de so, com sempre, Jordi Carretero i José Matosas. I us ho dèiem fa uns instants, avui a un altre punt de vista, parlarem de la gesta de l'atleta català Eric Domingo per visibilitzar l'esclerosi múltiple. També parlarem del BID Barcelona, un esdeveniment que gira al voltant del món de l'emprenedoria. En parlarem amb un dels ponents d'aquesta fira, Alfons Cornella, qui ens donarà les claus per saber innovar. I queda res, ja podríem dir que queda res pel Black Friday. Avui, a l'hora del consumidor, des de l'Agència Catalana del Consumidor, doncs ens donaran aquells bons consells per comprar sempre amb responsabilitat. I a les 12, Pau Font, com cada dimecres, ens parlarà avui de tecnologia. I ho farà dels wearables. Són els dispositius que els podem afegir al nostre cos, com per exemple el rellotge intel·ligent. I acabarem programa avui amb poques paraules. Avui a l'Espai de Comunicació del Matí aprendrem a gestionar una crisi comunicativa. Tot això i més si et quedes a passar al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Bon dia de nou, Olga Vallejo. Com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Tu sempre estàs bé.
Ho intento. M'esforço.
Marta Jarqué, la Marta de més, sempre somriu. Com
bon dia,
estàs, Marta?
Sí, molt bé. I és que avui la Olga més està de bon humor, també, especialment pel jersei. Perquè és que porta un jersei que ja ho indica, de rato smile, no?
Potser ho diu... És com un recordatori, sí, no?
És el PNL, la programació neurolingüística. Mireu i heu de somriure. Llàstima que duem mascareta.
Per si te n'oblides, per si te n'oblides.
Els ulls ens delaten.
David Serra, com estàs?
Hola, què tal?
Què tal? Tu ets dies de pluja, dies...
M'encanten.
Sí. Sents còmode amb aquests dies,
M'agraden, m'agraden, sí.
Si estàs a casa, millor, també, no?
Ara... També.
I a part, jo crec, no sé si esteu a favor, però aquests dies de pluja també com que acompanya més escoltar la ràdio, no? És com...
Sí.
Té aquest punt a afegir, no? Ve de gust.
De relaxar-te, de seure, de mirar a la finestra.
De companyia.
Estic pensant.
Estàs pensant. Al final de la taula ens ho dius.
És que sempre ve de gust. A mi sempre em ve de gust escoltar la ràdio.
La veritat és que també. Ja està, ja em pots dir-la. No, ben fet. Com sempre, aquesta taula de redacció hem de començar amb aquelles notícies actualitzades i, d'alguna manera, han de passar per aquest filtre, per la zona Vallejo. Olga Vallejo, aquella notícia que diguis, és que em va treure la son ahir.
Glasgow. Fa dies. Recte final i ni un bri d'esperança a la cimera del clima. Aquest, anem directes cap a la pujada de gairebé 2,5 graus de temperatura a finals de segle, que diràs finals de segle, falta molt, però és que ja va pujant, ja va pujant. Hi ha propostes de reducció d'emissions a llarg termini, però com sempre no es concreta com fer-ho. Demà arriba el segon esborrany i divendres text final de l'acord.
Hi ha una vinyeta que serveix per il·lustrar la manca de compromís de tot això que ens estàs explicant des del primer dia, Olga, sobretot als països del primer món.
És el roto al país, veiem un senyor amb vestit, corbata, calb, ulleres, i diu, els països pobres els ajudem amb una part del que els traiem, tal qual. M'ha recordat aquell gran invent de fa uns anys quan es va decidir que empreses i països podien comprar bons que els permetés contaminar. Doncs això, veurem quina acabarà sent la gran pensada de Glasgow.
I els governs, això, que no acaben de concretar, no? Però les empreses, això sí, aprofiten l'emergència climàtica al seu favor.
Sempre que poden. És el que es coneix com a greenwashing publicitari. Podríem traduir-ho com un rentat verd publicitari, on les empreses anuncien les seves bondats ecològiques. Fer-te creure que contaminen menys del que en realitat contaminen. En parla l'Àlex Gutiérrez, d'un article molt interessant a l'Ara. Explica que el Regne Unit lidera aquesta pressió cap a les empreses i l'organisme que regula la publicitat impulsarà en breu una sèrie de mesures per evitar aquest greenwashing.
Més informacions avui relacionades amb l'emergència climàtica.
El periòdico fa un tema propi sobre el corredor del Mediterrani, el titular, un embús de 25 anys.
i els que li queden. Aquest afegit és meu. Hi ha un apunt que parla del transport del sector agroalimentari, de la indústria, de l'automoció. Diu, els cotxes i el menjar volen viatjar amb tren. I és que fins ara el 90% de les vendes d'aquests productes a Espanya es dirigeixen cap a Europa i arriben en camió. Si algun dia arribés al corredor mediterrani, permetria canviar el mitjà de transport i suposaria una reducció considerable de les emissions de CO2.
I ara avui ens vols parlar d'un altre malson?
Sí, no m'estranya que se't travi la llengua, perquè se'ns trava tot.
D'un altre malson diari, podríem dir-ho, pels vianants, pels cotxes també, per les bicicletes, no?
I tant.
Qui són?
Usuaris de patinet elèctric. Els que ens esteu escoltant i aneu amb patinet, no us penseu que tenim una fixació amb la conducció temerària d'alguns conductors de patinet, que sabem que no sou tots, però sí alguns. Les dades confirmen les nostres queixes. En els primers 9 mesos de l'any ja hi ha hagut més accidents de patinets que en tot 2019. És veritat que ara hi ha més patinets, però fins ara, en aquests 9 mesos, 540 sinistres. Hem conegut les xifres de la presentació de la nova campanya de la Guàrdia Urbana per intensificar els controls després de 2 sinistres mortals aquest any. No és que diguis, ai, és que em molesten els patinets. No, 2 sinistres mortals.
Intensificar què?
Sí, els controls. Ah. Els controls. Bé, fins ara hi ha hagut 14.200 sancions.
Me les ensenyen.
Em semblen poques.
A mi que me les ensenyin en paper.
Més de la meitat són per una circulació de risc. Saltar-se semàfors, dur auriculars o anar més persones de les permeses. El que volem és educació viària a les escoles. L'educació és fonamental per tot. Per moure'ns, per desplaçar-nos correctament, també.
I que sempre a vegades donem per fet coses que han d'estar apreses i no ho estan.
I on ho aprens?
Clar.
Si un dia ve la Guàrdia Urbana a l'escola quan fas P5 i t'expliquen coses que estan molt bé, però és insuficient.
I què no ens podem perdre aquest dijous?
La contra de la Vanguardia. Entrevista a Camille Kouchner, professora de Dret a la Universitat de París, que acaba de publicar La família grande, on denuncia l'incest intrafamiliar. Explica que vivien com una gran família, amb parents i amics de l'entorn de la seva mare, a una finca a Niça, quan eren petits, i allà el seu padrastre va abusar sexualment del seu germà bessó. Llavors ells tenien 14 anys, i el germà li va demanar a ella que callés. Ella va callar fins que en tenia 22, per por a que, quan ho digués, la mare, doncs, la família es trenqués. Uh-huh. Ho va dir quan tenia 22 anys, la varen culpar ella de tot, el padrastre va dir que exageraven i l'incest intrafamiliar continua a França, el pateix un de cada 30 nens.
Un de cada 30 nens?
És una barbaritat.
Uh-huh, totalment. Deia que és aquest dijous, no, és aquest dimecres, que és la contra de la Vanguardia, d'aquest dimecres.
Podem sí, avui és dimecres.
I què proposa, per cert? Què podem fer per resoldre-ho?
Doncs aboga per la visibilització de l'incest familiar. Acaba l'entrevista dient que el mínim indici que noti un adult s'ha de posar sobre la taula familiar. Res de mirar cap a una altra banda, perquè, si no, el patiment es perpetuarà per generacions.
I, Olga, avui ens recomanes un article per llegir, això sí, amb calma, eh?
És la pàgina 25 del País. El titular és: la Unió Europea obliga Madrid a aflorar més de 900 milions de deute sanitari. Només ho llegim al País perquè el diari ha tingut accés a uns documents on la Comissió Europea i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat obliga la Comunitat de Madrid a aflorar, m'ha fet molta gràcia aquesta paraula, aflorar el deute acumulat fins 2019 amb els hospitals públics de gestió privada, aquests invents de Madrid, aquesta barreja de públic-privat. Sembla ser que la Comunitat de Madrid mantenia ocult aquest deute i fins ara s'ha negat a oferir més detalls. Veurem si acaben duent a terme aquestes obligacions de pagament pendents que fins ara han afectat negativament el dèficit espanyol.
I un altre protagonista d'aquest dimecres, sens dubte, la Covid, que segueix sent notícia.
Fem vida més o menys normal, amb mascaretes, això sí. Espanya és el país de la Unió Europea amb menys casos de contagiats. El que evidencien els contagis és que com més vacunats, menys contagis i, sobretot, menys hospitalitzacions i malalts greus.
I sobre la possibilitat de no vacunar, Singapur ha decidit que no cobrirà les despeses mèdiques dels no vacunats.
Estic molt a favor. El ministre de Salut ha comunicat que el 8 de desembre deixaran de cobrir la gratuïtat dels tractaments als malalts de coronavirus no vacunats. Els no vacunats, per decisió pròpia, deixen al marge els menors de 12 anys o els que no es poden vacunar per prescripció mèdica o si ja han rebut la primera dosi i estan pendents de la segona. Els no vacunats suposen una despesa important, diu el govern, i rebran el tractament igualment, però l'hauran de pagar. Són lliures per no vacunar-se i lliures per pagar.
10 i 40 minuts, Olga Vallejo. Alguna bona notícia?
I tant. L'arribada de Xavi al Barça. Ho sé. Va arribar dilluns. Aquella roda de premsa, retransmissió en directe. Ahir en varen parlar. Primer dia de feina. Ha explicat el seu projecte a la plantilla i ha dit: si es treballa, anirà bé. Aquest és l'esperit. Disciplina. Quina paraula tan poc apreciada i que necessària és. Com llegim a l'Ara, tornen les normes al vestidor del Barça.
La imatge del dia.
Va, la imatge que ens porta avui a Israel, que està patint una invasió de pelicans.
Sí, unes aus aquí... A mi personalment em cauen molt bé, m'agraden. La fotografia la trobareu al diari Ara, al Mirades, és aquella doble pàgina central que sempre té fotografies espectaculars i que conviden a retallar-se i emmarcar-les.
Sí, no? Es podria fer com una cole, al
menjador.
Una col·lecció.
Sí, exacte,
sí,
exposició.
Estem a favor.
Es veu un grup nombrós de pelicans a llarg coll blanc i encara aquell bec encara més llarg, de color taronja, i tots estan concentrats en el que sembla una platja. De fet, és un embassament prop dels kibbutz Mishmar HaSharon, al centre d'Israel.
I què hi fan allà, David?
Doncs mira, fan una pausa d'un llarg viatge. Oh, com m'agrada.
El pelícano se aproxima.
Sí.
Queridos amigos, el pelícano.
O seria, hauria de ser un català, no?
Pelican.
No, els...
Com es diu? El...
El de la Font, en català.
Sí, no? El de...
Félix Rodríguez de la Font, en català. Estimats amics, els pelicanos. Va, i els pelicans estan migrant. Estan migrant cap a temperatures més suaus. En aquest cas van dels Balcans a l'Àfrica per passar-hi l'hivern. Això, clar, són molts quilòmetres. Feu-los vosaltres d'una tirada. Necessiteu un descans. I on s'aturen, a Israel?
Ei, ho fan volant, eh?
Ho fan volant, a més, eh? Crec que encara cansa més aquest batre les ales contínuament. I, a més, són animals que pesen. O sigui que encara requereix més
quan
esforç.
Quan pesa un pelican?
Doncs mira, estaríem entorn dels 15, entre els 15, els més petitons, però poden arribar als 50 quilos.
Aquest especialista.
S'ho està inventant, no?
No.
Ah, ho has buscat?
De 15, 5... No, no ho he buscat, però... O sigui, jo de petit veia molt l'Hombre i la Tierra i m'ha quedat així marcat.
Ai, perdó.
Total, que s'han d'alimentar i ho fan allà, sí, a Israel, sí, durant setmanes. Aquesta zona de l'embassament és un molt bon lloc perquè allà tenen grans quantitats de peix i gratis. Però què passa? Que els piscicultors estan descontents, ja que els pelicans són un problema. Han intentat fer-los fora utilitzant altaveus, utilitzant raig làser o disparant munició de fogueig, però han fracassat.
Quin estrès per les pobres bèsties.
Pobres, així. Home, mira, que així és la vida salvatge, sí, la dels animals. La vida salvatge dels humans és una altra cosa. Una vida sense lleis, afortunadament, i amb una lògica. Clar, si tu fas un recorregut tan llarg, doncs para't a descansar. I una pregunta, qui va arribar abans, els pelicans o les persones?
Teniu resposta, per cert?
No, no, aquest silenci ha quedat...
Ha quedat bé, ja, ara l'he aixafat. Bé.
No, Marta,
no, perquè és veritat, s'ha quedat així com... Jo no sé qui va arribar abans, per això ara m'has fet pensar.
Els pelicans.
Segur. Els pelicans perquè tenen bec i, per tant, arriben abans.
Ah, deu ser això.
Aquesta lògica de la Marta Harke. Que, per cert, parlant de vols, no? Vols parlar d'un vol amb un retard de 4 anys?
4 anys. Si us fa posar nerviosos que el vostre vol arribi allà un mitja horeta de retard, imagineu-vos com es deuen sentir els astronautes que havien de viatjar a la Lluna el 2024. La NASA ha aplaçat 4 anys la missió i, finalment, sembla que per tornar a veure humans passejant per la superfície lunar ens haurem d'esperar el 2028.
I saps a què es deu aquest retard?
Ah, mira, doncs en primer lloc, a la falta de finançament. La NASA només ha rebut una quarta part dels fons necessaris per tirar endavant la missió. També problemes tècnics, imprevistos... Recordem que l'empresa encarregada de la construcció de la nau, que es diu Starship, és l'empresa SpaceX de l'omnipresent Elon Musk, que la sensació és que està una mica a tot arreu. Un altre dels problemes d'aquesta missió a la Lluna és el vestit espacial. El look dels astronautes també és important. La NASA vol que quan tornem a posar els peus a la Lluna ho fem ben vestits. I això també està causant problemes i retards perquè no acaben de trobar el disseny perfecte.
No?
Exacte. Volen que siguin equipacions unisex perquè, atenció, la missió comptarà tant amb dones com amb homes. També busquen trobar escafandres adaptables a totes les talles, a més de còmodes i fàcils de vestir.
És que em sona que una vegada va haver-hi un astronauta que estava a punt de fer una missió, no a la Lluna, però... I quan es van a posar el vestit, li anava gran, perquè només tenien mida home.
Ah, veus?
Veus?
Doncs amb això estan, i no acaben de trobar la manera, no acaben de trobar la solució. No sé
Tintín la va trobar fa mil anys i ells els hi costa, eh?
T'haig de dir que el Tintín té solució per tot, eh?
Sí. Els francesos tenen recursos. Però, 4 anys.
Clar, digues. No, digues.
Insisteixo, no, Mercè, perdó.
Aquí a Houston tenim un problema, no?
I dels grossos. Per això jo, com a responsable, estic a Houston, doncs, cobrint la notícia de, com dèiem, 4 anys de retard aquesta missió a la Lluna. Tot el nostre suport, Mercè, des d'aquí, als astronautes que... Ja m'imagino, que tenien ja la maleta feta, sí. La guia a la Lluna a la butxaca. Jo, com sempre, des d'aquí, des de la base de la NASA Houston, seguiré informant.
I si fem un cop d'ull a la llista del que és tendència, trobarem el nom, atenció, de David Broncano, director i presentador del programa La Resistència, que es pot veure a Movistar Plus. I ho és, David, per una polèmica absurda. Explica'ns què ha passat.
A veure, una polèmica que algú s'ha encarregat de crear, algú s'ha encarregat d'escampar, i ja sabem que Twitter és aquella metja perfecta, eh? L'encens i esclata. La història és una mica complicada, però a veure, intentarem explicar-la breu i a veure si s'entén,
no?
A veure si s'entén que sí, entendrem l'absurditat de tot això. El passat dia 5 de novembre, durant el programa, el guionista i col·laborador Jorge Ponce feia una conversa amb David Broncano d'aquestes escoles, doncs, més modernes, ara no, d'ara no, ja fa temps, però bueno, cap a aquelles que tenen treballant en projectes, les que posen noms a les classes, però això ja fa molt temps que passa, però vaja, feia una miqueta de broma, també, de que no els hi diuen escoles, sinó que els hi diuen, no me'n recordo, que és la cabana del...
Sí, diu, el teu fill traumatitzat perquè ha d'anar a l'escola, sí. I aquests contents perquè van a la cabana.
A la cabana, exacte. Bueno, i també el fet que no se'ls ha de dir que no se'ls ha de renyar. I combinava aquest speech amb un gag convidant un alumne, que era un actor, lògicament, d'una d'aquestes escoles, deia, i el que era un nen totalment salvatjat, brut, anava amb bolquers encara, que ho empastifava tot, i el gag acabava amb un logo, sortia el logo d'una escola inventada i una veu en off.
Colegio El Ayedo de Monte Alto. Education. Creativity.
Aquest era el lema del Colegio El Ayedo de Monte Alto. I aquí és on està la polèmica de tot plegat. El passat dia 4 de novembre, ho recordareu, un fatal accident va provocar la mort d'una nena de 6 anys, alumna de l'escola Fomento Monte Alto.
Clar.
Ràpidament han sortit els haters i caçadors furtius, que acostumen a mirar, això sí, més cap a la dreta que cap a l'esquerra, insultant, criticant, fins i tot amenaçant David Broncano, perquè segons ells va fer broma de la tragèdia. Hi ha un mitjà, fins i tot, que se'n va fer ressò, un mitjà tan potent com la Gaceta. Diu, el programa de Broncano se burla de la muerte de la niña atropellada en el colegio Monte Alto. I fa referència a un tuit que diu... I el diari diu... Colegio El Ayedo de Monte Alto, tal, 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 tal... Ha rotulado el programa tras un sketch de una niña poseída. No. Primer, comprovem el que ha passat, perquè és un nen assalvatjat, diríem, no posseït, sinó un nen, doncs, que...
I que és la cirereta de l'esquetx.
Exacte.
Que té una explicació.
Té gràcia, les coses s'han de prendre amb sentit de l'humor. I ara els frits. El programa en qüestió es va gravar la tarda del dia 4 de novembre. La notícia de l'accident es va saber la tarda del dia 4 de novembre. Perquè, recordem, va ser la roda de recollida dels nens a l'escola. Per tant, o els guionistes de La Resistència són alumnes avantatjats del Mago Fèlix, o això és impossible del tot, perquè és que David Broncano o el programa se n'enfotés d'aquesta tragèdia. Una altra cosa, el programa parlen del Colegio Ayedo de Monte Alto. L'accident es va produir al Colegio Fomento de Monte Alto. Si sembla Monte Alto, Monte Alto, sí, però és una coincidència. Perquè Monte Alto, doncs, és una zona...
Però jo crec que es diu Monte Alto, per això, el col·legi.
Sí, Fomento Monte Alto, sí.
Sí.
Fomento diria més, com ho diem, el col·legi és Monte Alto, és la marca. Fomento és
Monte
Alto, exacte.
Però deu ser que per aquella zona hi ha tirada, sí, que hi hagi...
Exacte. Hi ha una sèrie de col·legis que tenen d'un estatus d'una classe social més alta, doncs, bueno, i se n'enfoten una miqueta d'aquest, com se'n podrien enfotre de qualsevol altre. I per què surt això? El meu dubte és per què aquesta polèmica ara, si això va passar el 4 de novembre? Doncs perquè... Que pot ser casualitat, coincidència. Ahir, justament, l'Hormiguero, l'altra gran estrella de la televisió mundial, com és Pablo Motos, convidava Isabel Díaz d'Ayuso, rebuda amb una llarguíssima ovació per part del públic i del mateix Pablo Motos, que no sigui coincidència, perquè ja està comparant qui és millor presentador, Pablo Motos o David Broncano.
Ah, arribat.
Xurrades de les xarxes.
S'haurem
de canviar el nom. En lloc de mirar els xurrades a les xarxes.
Bé, però remarca això, eh? Però, David, remarca que el programa estava gravat.
Estava gravat. I el guió segurament estava escrit de feia un dia o dos. O d'unes hores.
Doncs déu-n'hi-do, gràcies per aportar-nos aquest viral. I, Marta, avui la veritat és que fa aquest dia gris, no? Ja ho dèiem, plujós. I una beguda que segur que farà entrar en calor a qui la provi.
Sí, això, Mercè, en el millor dels casos, perquè barreja dos sabors que a priori no mariden massa bé. El vodka i les patates, però fregides.
Com, a veure, això com va?
És una iniciativa de la cadena de menjar ràpid Arby's, com us podeu imaginar, de Nord-Amèrica.
Aquí no la tenim, estem de sort.
Per sort, no. Que més oferirà aquest vodka especial en dues modalitats, pels paladars més fins. Sabor de patata fregida curly, que és aquella que té forma com de molla, i un segon vodka amb gust de patata fregida ondulada. Una beguda 100% per a sibarites.
El matís és molt important.
Totalment. I per qui prefereixi una beguda sense alcohol, Marta, també ens portes un repertori això de refrescos amb gustos inversemblants.
Sí, mireu, a Grandpa Joe, per exemple, tots són, cadenes nord-americanes de menjar, com us podeu menjar, també escombraria, i podeu trobar el refresc de cogombret. El teniu present, que és aquell ingredient maleït de qualsevol hamburguesa que sempre treus perquè fa una mica d'angúnia. Fanta també en un mal dia va treure al mercat un refresc de iogurt de plàtan. I per últim, Rocket Fish, cadena nord-americana coneguda per treure al mercat refrescos peculiars, va treure un refresc amb gust de gespa fresca, o, per mi el millor, amb gust de mantega. No sé amb qui no us quedaria.
Ai, no ho sé.
Jo un refresc amb gust de paisatge després d'haver plogut.
D'aroma, de gespa...
Estàs a prop de la gespa fresca. Et veig al Rocket Fizz.
Sí, tu tiraries més per Rocket Fizz. Jo aquest de gust de mantega a mi em faria gràcia provar-lo, però hi ha un glopet per saber veure quina sensació.
El cogombret.
Jo crec que he de dir-ho al cogombret, eh?
Sí?
Home, dintre d'aquest repertori, sí.
Mira, un dia podem fer una cata aquí a l'estudi.
I parlem avui d'una iniciativa, això serà a partir de la 1, aquí al matí a Radio Estel, d'una iniciativa veïnal solidària que concretament passa aquí, al barri de Sants.
Sí, es tracta del grup d'habitatge de Sants, un col·lectiu assembleari de suport mutu i solidaritat en defensa d'un dret que a priori hauria de ser universal, però que per molts és encara avui una quimera, el dret a un habitatge digne. Parlarem de què fa aquest col·lectiu, com s'organitza i com col·laborar amb la seva causa amb Llum Oliver, membre d'aquest col·lectiu.
7 minuts i ens situem al punt de les 11 aquí al matí a Radio Estel. Com sempre, la Marta Harkin ens explica, ens proposa, ens fa treballar les neurones, per què no, amb aquesta freqüència madurada. Quina és la pregunta de concurs que ens fas avui?
Doncs mira, avui aprofitant que és 10 de l'11, us preguntem quin mitjà de transport du per nom precisament L1011 Tristar. Aquesta és la primera pista.
Altitud 24.000 pies, rumbo 090. Detergente, lejía, enjabona, lava y centrifuga.
Ai, no en tinc ni idea, però m'encanta.
A veure, un moment, sí. Jo avui tinc el dia...
M'encanta.
Tinc el dia una mica espès.
És l'escena d'una pel·lícula que passa, una de les millors escenes passa dins d'aquest mitjà de transport.
Ah.
Si us sembla, la tornem a escoltar, José.
A veure, altitud 24.000 pies, rumbo 090. Detergente, lejía... Enjabona, lava i centrifuga.
Era el que sentim més al pilot.
Són molt espavilats tots, eh, que sí?
Exacte. Sí,
a veure,
sí.
Jo m'he quedat
amb... Una situació una mica de pànic.
L1011 Tristar.
Tristar.
Això potser és el menys important.
És el nom de la màquina.
Pensa que aquestes ments brillants a dins de quin mitjà de transport estan.
Mitjà de transport, eh? Mitjà de transport, estàs preguntant.
Exactament, de quin mitjà de transport es tracta. Va, jo crec que ja hi ha persones aquí a la taula, em sembla que és uns dos terços ja ho tenen present. Els que no, la Olga fa uns gestos certament indicatius a la taula, però els que no ho sapigueu, recordeu,
Ara ja has vist clarament que era un tractor.
Era un tractor, ja. Era una de dels mitjans de transport que tenia, Era el tractor o el patinet?
Una de dues, doncs l'Olga t'ha acabat d'ajudar. Els que no ho tingueu clar, recordeu que això a quarts d'una tornaré a l'estudi, Mercè, a donar-vos la segona pista d'aquest freqüència madurada, però els que ja ho sapigueu, ens podeu enviar la resposta per WhatsApp al 663 99 30 62 o bé per correu al matí@radioestel.cat.
que maca és aquesta cançó. Es diu Hero, és de The Family of the Year, no? Mireu, després de l'informatiu amb l'Olma Giró i el Xavi Toscano, que arriben al punt de les 11 per posar-nos al dia amb les notícies, avui molt pendent, per cert, pels pressupostos que s'aprovaran al Parlament, volem parlar, després d'aquest butlletí informatiu, us explicarem la història de l'Eric Domingo Roldán. És un heroi. És un heroi, com per exemple també el David Serra ens parlava, no?, d'aquest incident que va haver-hi al Col·legi Monte Alto, a Madrid. Per exemple, la mare d'aquella nena que va morir també, per mi, és una heroïna. Per com ho està portant tot, eh? Perquè, déu-n'hi-do. Bé, aquest diumenge, l'Eric va batre un rècord a la Marató de Barcelona i ho va fer per visibilitzar la malaltia que pateix la seva mare, la Sílvia. Fa 17 anys que pateix esclerosi múltiple. Gestes com la de l'Eric, doncs, ens fan creure que el món pot ser una mica millor amb persones com ell. Tot seguit ens ho explicarà aquí, al Matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Radio Estel.
Radio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.